Radio Vida.
Aquest dilluns Sant tornem-hi, estrenem rutines, estrenem any i tornen, mica a mica, dia a dia, els anirem saludant de nou, els col·laboradors i les seccions del Penedès en xarxa. És dilluns i un cop al mes tenim cita amb l'Institut d'Estudis Penedesencs. Avui, obrint l'any, ens acompanya el seu president, Ramon Arnabat. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Què tal? Com han anat les festes? I arrenqueu ja aquesta primera setmana?
Sí, de fet, ara hem pogut gaudir d'uns dies de festes pràcticament des del pont de desembre fins als Reis. L'activitat s'atura molt a tots els nivells, però ja aquesta mateixa setmana reprenem les activitats amb l'exposició de les col·lectivitats agrícoles, que estarà a Subirats, a diferents nuclis de Subirats, i que fins a finals de mes anirà acompanyada de diferents activitats, de xerrades, conferències, debats, etc.
Comencem, si et sembla, Ramon, fent un cop d'ull al 2023, fent una miqueta de balanç. És tradicional, aquests primers dies de l'any, mirar enrere, avaluar. Suposo que és una feina que la Junta Directiva també fa per veure si s'han complert aquells propòsits d'inicis d'any. Quina impressió teniu de com ha anat aquest 2023?
Bé, el repte que ens vam plantejar com a Junta de l'Institut d'Estudis Penedesencs per aquest 2023... era una mica recuperar la presencialitat i la normalitat de les activitats que normalment fem a l'institut, no? Els efectes de la Covid, tot i que van ser el 20 i el 21, el 22 encara es van arrossegar en bona part, no?, en quant a hàbits de la gent a participar. I aquest 2023, doncs, amb totes les activitats que han desplegat, hem vist que la gent tornava a participar activament d'aquestes activitats, a les activitats presencials, les sortides, les conferències, les excursions, etc, etc. Per tant, podem dir que hem normalitzat o hem recuperat el ritme que teníem d'abans de la pandèmia, que era un ritme força, força elevat. Per altra banda, també, amb motiu de la pandèmia, etc, hi havia determinades convenis, acords que teníem amb els ajuntaments que s'havien deixat de realitzar i que aquest 2023 hem reprès, no?, de nou, i de nou tornem a tenir acords i convenis en la majoria dels ajuntaments penedesencs per tal de desenvolupar activitats de l'institut, ja sigui iniciativa nostra o iniciativa dels propis ajuntaments.
I com és que ha costat aquesta represa?
Bé, ha costat perquè diguéssim que la gent s'ha acostumat a viure des de casa, no? I per tant a mirar les sèries de televisió o assistir a xerrades que es donen per videoconferència o poder-les recuperar posteriorment un cop estan gravades i penjades. I aquesta inèrcia, doncs, ha fet a les entitats que fan activitats presencials, com nosaltres, doncs molt, molt de mal, no? I aquests dos anys, vull dir, ens ha costat pràcticament dos anys més tornar a recuperar l'activitat, que no és una cosa sola de l'Institut d'Estudis Penedesencs, sinó de la majoria d'entitats. Però bé, jo crec que ara tornem a estar ja, doncs, amb un nivell correcte d'activitats, de presència en l'espai públic i de també un altre element que també ens hem donat compte és que la visibilitat de l'institut, que potser en els darrers anys s'havia perdut una mica, a nivell de la gent que no és sòcia, doncs l'hem tornat a recuperar, perquè en aquestes activitats hi han participat socis, evidentment, però també persones que no eren sòcies, algunes se n'han fet, però que denoten, doncs, que l'institut torna a estar, doncs, una mica a l'espai públic visible per la majoria de la població.
És dur, perquè tants i tants anys picant pedra amb una marca, amb una imatge potentíssima, abaixes la guàrdia per circumstàncies, tota la societat ho va haver de fer durant 2-3 anys, I després remuntar no és fàcil.
Remuntar com...
Amb una història que portes darrere?
Costa molt, no solament perquè és dos anys, sinó perquè la societat ha canviat molt, no? Aquests dos primers decennis del segle XX, amb costums, sobretot amb temes culturals, però de vida quotidiana, etc. I, per tant, també des de l'Institut i altres entitats hem hagut de fer un esforç per situar-nos en el temps. No podem continuar fent les mateixes coses o d'igual manera que les veníem fent. I el fet de que la Junta, doncs, pràcticament la meitat de la Junta sigui gent nova i jove, doncs també ens ha ajudat aquest replantejament i a poder tirar endavant activitats doncs, que segurament responen més i millor als interessos de la població. I després hi ha una altra qüestió que l'Institut sí que ens continua preocupant i continuarem treballant, i és de cara que s'està desplegant els serveis territorials al Penedès per part de la Generalitat de Catalunya, que ja tenim uns serveis territorials de cultura, que tenim uns serveis territorials d'educació, per dir els dos que més tenen a veure amb l'Institut d'Estudis Penedesencs. Nosaltres el que exigim és a aquestes noves administracions que tinguin en compte que abans que ells s'implantessin hi havia una entitat cultural que venia treballant pel Penedès i la cultura del Penedès des de fa molt de temps, no? I per tant considerem que se'ns ha de tenir en compte perquè pensem que podem treure sinergies de la col·laboració amb els serveis concretament amb els serveis de cultura del Penedès de la Generalitat i l'Institut d'Estudis Penedesencs, perquè nosaltres tenim molta feina feta i que seria bo que es pogués aprofitar ara que tenim una institució política i administrativa doncs, que del nostre àmbit.
Clar, perquè l'IEP ha tingut sempre aquesta mirada en vegueria i els serveis territorials just s'hi posen ara a fer aquesta mirada.
Clar, nosaltres, de l'àmbit de l'Institut, que són tres comarques, perquè a l'Anoia hi ha un altre centre, fins ara sempre havíem hagut de parlar amb la Diputació de Tarragona i amb la de Barcelona, amb els serveis territorials de Barcelona i els serveis territorials de Tarragona, per moltes coses. Bé, ara que tenim un instrument propi, pensem que és una bona oportunitat, no solament per l'Institut, sinó pel conjunt del Penedès, no? De poder pensar en activitats, en projectes, que el seu àmbit ja no sigui local o comarcal, sinó penedesenc. I en aquest aspecte, doncs, els primers contactes que hem tingut amb la Delegació Territorial de Cultura han estat positius i el que volem fer-los és intensificar-los.
Aprofito per preguntar-te una pregunta que segur que s'estan fent molts oients ara mateix i que ens fem molts. Com canviarà, de què servirà que aquests serveis de cultura, d'educació, estiguin desplegats al Penedès? Canviarà alguna cosa? Com ho notarem, el ciutadà de peu, vosaltres que ja heu tingut aquest primer contacte i que n'espereu coses?
Bé, jo crec que, de moment, el que hem d'esperar és un millor funcionament, més agilitat amb la gestió dels temes.
Agilitat administrativa.
Crec que això, bàsicament. Un altre que de moment no hem notat, però penso que hauríem de notar, és aquesta interrelació amb el món local i amb el món associatiu del territori, que pot col·laborar molt a que tot això funcioni millor, no? De totes maneres, penso que hem de ser conscients tots plegats que el que s'han desplegat són els serveis territorials de la Generalitat al Penedès, no la vegueria del Penedès, perquè això encara no s'ha desplegat ni aquí ni enlloc. Però és un primer pas i és un primer pas important que si, per una banda, hi ha la voluntat per part del director general dels serveis territorials i, per altra banda, del propi territori, crec que pot millorar, com a mínim, a l'hora de simplificar la gestió administrativa en diferents terrenys, no solament cultura i educació, sembla que hi ha aquesta voluntat, però és molt important que això surti bé, no? Perquè aquesta idea del Penedès, doncs, que una gent la té molt clara i uns altres no tant, perquè sigui realment arreli, és important que la gent vegi que quan tenim administracions del Penedès les coses es fan millor. Jo crec que encara, diguéssim, que hi ha poc temps, però sí que en algunes qüestions, com és educació, que és complexa i que, per exemple, els serveis territorials d'educació al Penedès tenen 53 instituts. Això vol dir unes 100 i pico d'escoles. Clar, això, gestionar tot això és complexa, però si es fa des d'aquí és més fàcil que si es fa en un lloc que hi ha 1.000 instituts, no? Per tant, jo espero i desitjo que aquest sigui el camí.
Una mica la carta als Reis, que ja han passat, exacte. Però nosaltres ho demanem. D'aquest balanç del 2023, quina altra línia d'actuació destaqueu?
Bé, també destacar que aquest projecte que hem tirat endavant, que és el de les col·lectivitats agrícoles, doncs està tenint molt d'èxit, en el sentit de que cada mes ha estat en un municipi diferent i ara ja tenim programada l'exposició fins a l'estiu, i que, a més, ara publicarem, doncs, aquest 2024, aquest mateix mes de gener, un llibre on es recull molta més informació que no es va poder posar a l'exposició i que s'ha pogut recollir sobre les col·lectivitats agrícoles i que estarà a l'abast, doncs, dels socis i la gent que el vulgui comprar a partir de finals de gener. I, per altra banda, un altre projecte que hem tirat endavant aquest 2023, que és aquesta web sobre els deportats als camps nazis de tot el Penedès, perquè hi havia treballs locals, però no hi havia un espai on es pogués veure la informació de tot el Penedès. I aquesta web, que ara hem fet la recerca i l'estem acabant d'enllestir, doncs estarà a l'abast de tothom a través de la web tots els noms de l'Institut d'Estudis Penedesencs, i és una feina important que hem fet i que ens ha permès conèixer noves dades, algunes noves dades, la majoria ja les sabíem, però noves dades, i que ha impulsat també el procés de demanar de col·locar les pedres aquestes per ensopegar a diferents municipis, i sembla que el 2024 doncs se'n podrà fer en alguns municipis més. Per tant, també estem molt, molt contents. I, per altra banda, hem continuat treballant el tema del patrimoni immaterial, en diferents activitats relacionades amb aquest patrimoni, i són activitats que fem de forma descentralitzada i que també han anat molt bé, i precisament el 2024 farem la presentació pública de tota la recerca que s'ha fet durant aquests darrers 10 anys en aquest tema i que tenim volcada ja en una web perquè estigui a l'abast de tothom, no? Per tant, s'ha fet molta feina, alguna de la qual es visualitzarà el 2024.
Quan parlem de patrimoni immaterial, què s'ha estudiat, per exemple, què s'ha investigat?
Bé, s'han investigat coses tan diverses com temes relacionats amb la gastronomia, els costums de determinats plats, etc., que hi ha al territori, temes relacionats amb la parla de determinades zones i de determinades especialitats, tot i que tenim una altra secció, que és la de parlar penedesenc, que això ja ho havia treballat, el tema de tradicions o costums que es fan en els pobles, des de plecs, sortides, etc. També s'ha treballat temes relacionats amb la cultura de la vinya i el vi, no? Temes tradicionals relacionats amb això. Es va treballar, i això ja fa més temps, tot el costum aquest de les coques enramades que es fan en alguna població. Bé, temes diversos...
El so de les campanes.
El so de les campanes. Temes diversos que són costums, tradicions, que estan a la memòria, per tant, no són materials, per dir-ho d'alguna manera, però que val la pena recollir i conservar, com a mínim, perquè es coneguin, no? I algunes s'han revitalitzat arran d'això, d'altres es mantenen en un stand-by, però, com a mínim, la majoria d'elles les tenim, o bona part d'elles les tenim apuntades, anotades, descrites, fitxades.
Aquest 2023 també heu impulsat trobades a cadascuna de les tres comarques, al Baix Penedès i Garraf, amb les entitats de cadascuna d'aquestes comarques per donar-los veu i escoltar com se senten, què necessiten, què troben a faltar, i aquesta feina ha de continuar.
Sí, la feina que vam fer el 2023 bàsicament va ser de trobar-nos, parlar-ne i recollir quin era l'estat i les demandes d'aquestes entitats. Això és un projecte que participa també l'Institut Ramon Muntaner, que és dels centres d'estudis, i ara aquest 2024 el que farem és, a partir d'aquesta informació que hem recollit, gestionar una trobada, estem parlant si serà comarcal o penedesenca, amb les diferents administracions, la Diputació, els Consells Comarcals, Ajuntaments i Generalitat de Catalunya, per tal de plantejar aquestes necessitats col·lectives que tenim les entitats, no? Per exemple, un dels temes recurrents que surt és la dificultat i l'excessiva burocràcia a l'hora de gestionar subvencions i ajudes per les activitats d'aquestes entitats, que fa que moltes ja decideixin no fer-ho perquè l'ajuda que es dona és inferior al cost de gestionar-la si comptéssim les hores de treball que es dediquen, no? Per altra banda, un altre tema que també sortia és l'excessiu aïllament, i això és una cosa que han de superar, ho hem de superar les pròpies entitats, aïllament de cada una de les entitats, tant a l'interior de cada poble com entre entitats que fan coses semblants a nivell del Penedès, no? I en aquest aspecte, doncs, també hi aquí és cert que l'administració té un paper, però bàsicament han de ser les pròpies entitats les que ho facin. I un altre dels temes recurrents era la dificultat per incorporar gent jove, no tant com a socis o com a participants, sinó a les juntes, no? I aquesta també és una reflexió i que, doncs, segurament una bona part de responsabilitat en tenim, doncs, les juntes grans, per dir-ho d'alguna manera, no? Que la nostra manera de fer, etc., dificulta que s'hi pugui apuntar altra gent, però també el fet de que segurament l'associacionisme en general, que és una característica de la societat catalana, aquesta intensitat associativa, no s'acaba ensenyant en els instituts, per exemple, no? Hi ha pràctiques i programes i activitats sobre diferents coses i segurament sobre associacionisme no n'hi ha, no?
Hi ha molta emprenedoria.
Molta emprenedoria, que està molt bé, però d'associacionisme no n'hi ha, no? I llavors, bueno, aquí cal buscar més lligants entre associacionisme i educació, per exemple. En canvi, en un camp que sí que s'ha avançat força, almenys a nivell de les entitats, és en l'increment de la participació de dones en els òrgans de direcció. No hem arribat a la paritat, però sí que la majoria d'entitats constaten una millora i un avançament cap a aquesta igualtat, tot i que no s'ha aconseguit, no? Però en el tema dels joves, continua preocupant. Nosaltres vam fer, precisament, arran d'aquestes preocupacions, una conferència que parlava d'un estudi que s'ha fet sobre els joves i que donava algunes pistes de com podem aconseguir-ho, però bàsicament la idea fonamental era no és tant que els joves no vulguin fer les activitats que estem fent, sinó que les fan i les organitzen d'una altra manera. I, per tant, els costa molt entrar
en
una associació, en una organització
juntes,
que requereix unes pautes, unes reunions, uns criteris, etc. I ells estan acostumats i volen treballar d'una forma més espontània. Doncs bé, ens haurem d'adaptar.
Toca revisar com es fan les coses.
Segur.
Amb alguns d'aquests projectes, com el de les col·lectivitats agrícoles, o tots els noms, o el patrimoni material, hem obert ja el meló del 2024 perquè tindran continuïtat aquest any. Quines són les primeres activitats que podem ja anunciar que hi haurà aquest primer trimestre o properament?
Bé, tenim organitzades ja dues sortides culturals per veure dos espais de la vegueria que s'han renovat de dalt a baix en aquest darrer any i que ens faran unes visites especials per l'Institut, que són el Museu Pau Casals del Vendrell i el Museu del Ferrocarril de Vilanova. Són dos espais en els quals l'Institut, de forma directa o indirecta, hi ha participat. Molta gent ja els coneix, però no coneix els nous. I hem aconseguit, doncs, parlant amb les respectives directores, són dues directores, que ens facin una visita especial, una al febrer i una al març, pels socis i aquelles persones que ens vulguin acompanyar a l'Institut, no? Per altra banda, tenim un projecte que tirem endavant aquest any i que estem molt, molt il·lusionats, precisament per intentar afrontar aquest tema dels joves, que és que convocarem uns premis de recerca per alumnes de batxillerat, no? Els alumnes han de fer un treball de recerca a final de batxillerat amb el condicionant o l'especificitat que han de versar sobre el Penedès, sobre qualsevol aspecte del Penedès, des del medi natural, a temes científics, a temes històrics, literaris, culturals, etc., però que tinguin el Penedès o una part del Penedès com a referència, no? Aquests són uns premis que abans s'havien fet, els havia organitzat la Fura, però que ja han desaparegut, i no hi ha un premi penedesenc, sí que n'hi ha de locals, o fins i tot algun de comarcal, però no penedesenc. I estem molt il·lusionats perquè també pensem que serà una manera de presentar l'Institut doncs, amb aquestes joves generacions, i junt amb aquesta convocatòria va uns díptics que preparem oferint als joves de l'Institut i de la Universitat doncs, els serveis que l'Institut els pot oferir, no? D'acompanyament en determinades recerques, assessorament, a publicacions, etc. I esperem doncs, que això ens ajudi a augmentar el nombre de socis joves de l'Institut.
Entrar als instituts és important.
És bàsic entrar als instituts.
Penso en el Jobert, que els hi ha funcionat molt, als Castellers de Vilafranca.
No, és bàsic. Vull dir, qualsevol cosa que vulgui tenir. I aquest tema de recerca, ja que tenim curricularment que han de fer aquest treball de recerca, doncs estimular que si ho fan sobre el Penedès o sobre una part del Penedès, poden optar en aquests premis, etc, i de passar de conèixer l'institut.
La intenció és implementar-lo aquest curs o de cara al curs vinent?
La intenció és que els treballs que s'han fet en el curs 2023-24 siguin els que es presentin. La convocatòria nosaltres la traurem a començaments de febrer, estarà oberta fins l'abril, i al juny hi haurà la concessió dels premis. Ja tenim a punt el dipti, les condicions, tenim patrocinadors i ho tenim pràcticament tot enllestit.
Patrocinadors.
Sí, clar. Perquè
un aspecte clau que fins ara no havia sortit en el balanç del 2023 ni en les queixes de les entitats.
No, amb l'Institut hi ha algunes entitats, empreses que col·laboren amb l'Institut, no? I que, de totes maneres, ara el que s'estem plantejant són col·laboracions puntuals per projectes concrets. I en aquest cas, doncs, per finançar els premis, perquè volem que siguin premis doncs, que tinguin un cert impacte, estem gestionant doncs, tres patrocinadors que patrocinen els tres premis que hi haurà, i de moment ja en tenim dos, i ens queda un tercer, i segur que l'aconseguirem.
Com hem pogut escoltar, l'Institut d'Estudis Penedesencs comença aquest 2024 amb molta empenta, amb molts projectes i activitats i amb ganes de compartir-los. Així que un cop al mes aquí els anirem explicant i compartint amb tots vosaltres. Ramon Arnabat, gràcies.
Molt bé, moltes gràcies.
Els vendrellencs Guardafuegos treuen nou àlbum a finals d'aquest gener i ja sona alguna cançó com aquesta que ens portarà a 11:45. Y ella no hizo otra cosa.
Penedès en xarxa, amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Lèrdola i Domenys Ràdio.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, ara passa un minut de 11:45. Us oferim un nou repàs a l'actualitat penedesenca. Arriba el canvi per les escombraries a Cunit. El sistema porta a porta començarà a implantar-se el mes de març. Els contenidors oberts tenen els dies comptats a Cunit. L'Ajuntament ha anunciat que el nou model de recollida selectiva es començarà a aplicar el mes de març. Es tracta d'un model mixt que combina la recollida porta a porta i els contenidors intel·ligents segons la zona del municipi. El mes de març el que es posarà en marxa serà la recollida porta a porta, que a grans trets es desenvoluparà als barris que hi ha per sobre de la C31, així com al nucli antic. Els barris que hi ha sota la C31 tindran el model de contenidors intel·ligents que s'obren amb targetes unipersonals. També funcionaran amb aquest model les urbanitzacions que estan més al nord, els Rosers, els Jardins i Costa Cunit, ja que així ho van decidir en un procés participatiu. Els contenidors intel·ligents es preveu que entrin en funcionament a l'estiu. El nou model de recollida es va establir al març de l'any passat amb el nou contracte, però preveia un desplegament progressiu. Primer es va impulsar la recollida comercial el passat setembre i ara ja s'encara la recollida porta a porta. Aquest model és el més adequat pels nuclis amb cases unifamiliars, mentre que els contenidors intel·ligents es reserven per les zones on hi ha més blocs de pisos. Avançant les obres de rehabilitació de la casa Weiler, que acull habitatges de lloguer social a Sant Quintí de Mediona. L'Ajuntament ha dut a terme una inversió de més de 200.000 euros per rehabilitar aquest emblemàtic edifici amb l'impuls de diverses actuacions que busquen preservar el seu patrimoni arquitectònic i millorar la sostenibilitat i l'eficiència energètica de l'immoble. Concretament, s'ha remodelat el pis situat a la primera planta i s'està reparant la façana davantera de l'edifici. A més, s'estan licitant les obres per reparar la coberta. La casa Weiler és un edifici històric construït entre els segles XVIII i XIX. L'immoble va ser propietat del militar i polític espanyol Valeriano Weiler i Nicolau fins al 1930 i va passar a ser propietat del consistori el 1966 a partir d'una donació particular. Es tracta d'una construcció singular que destaca per les seves dimensions i formes, constituint un exemple del patrimoni arquitectònic de Sant Quintí de Mediona. S'instal·la una tanca per evitar l'accés a l'escola de Sant Pere Molanta. Dijous es completaven els treballs d'instal·lació del tancament que evita, fora de l'horari lectiu, l'accés des de la pista a l'edifici de l'escola Rossend Muntaner de Sant Pere Molanta. Les tasques les ha realitzat la brigada de l'Ajuntament d'Olèrdola i comporten donar compliment a un acord que es prenia en el ple de l'Ajuntament d'Olèrdola del passat 1 d'agost, quan en la primera sessió de caràcter ordinari d'aquest mandat s'aprovava una modificació de pressupost que incorporava la construcció d'aquesta tanca per evitar l'accés a l'escola. La construcció d'aquesta tanca suposa complir una petició que l'escola ja havia fet l'any 2014 i que fins ara no havia estat atesa. I la secció Penedès Verd del Centre Excursionista del Penedès i la Fundació Kilian Jornet s'alien per conscienciar sobre la sostenibilitat. Aquest 2024, el Centre Excursionista del Penedès engegarà un projecte que pretén posar sobre la taula la situació d'emergència climàtica des de la pedagogia. Sota el nom Sostenibilitat, Educació i Esport en el Medi Ambient com a projecció del territori, Penedès Verd, el projecte té la intenció de conscienciar sobre la sostenibilitat a la comarca. La secció Penedès Verd del CEP ha buscat la implicació de la Fundació Kilian Jornet i l'empresa Grup Carles per tirar endavant tres iniciatives en el marc d'aquest projecte amb l'objectiu comú d'educar. En primer lloc, es farà la presentació del projecte amb una posterior taula rodona sobre sostenibilitat al territori. Serà el divendres 19 de gener a 7:45 del vespre al local del CEP. En segon lloc, es crearà una unitat didàctica a les escoles per conscienciar les generacions més joves i, finalment, s'organitzarà una jornada de recollida de residus oberta al públic que es durà a terme el dia 12 de maig.
Ara passen 6 minuts de 12:15. Potser entre els nous propòsits per aquest any 2024 hi ha cuidar-se una mica, fer més exercici, parar atenció a aquelles senyals que a vegades ens envia el cos. Si és així, no us perdeu aquesta secció, la darrera d'aquest primer dilluns. Es titula Riquesa és salut i va a càrrec del fisioterapeuta Adrià Solís. Bon dia i bon any, Adrià.
Molt bon dia i molt bon any a tothom de nou.
Que bé començar l'any amb tu, dedicant aquests minutets a cuidar-nos, a estar més per nosaltres.
Això espero. Sempre intentem posar informació i consells útils per a tots els nostres oients. I què millor que començar de la manera més còmoda i més pràctica possible, com seria que vingui el fisioterapeuta a la pròpia casa, no? I d'això parlarem.
Avui parlem de fisioteràpia a domicili. És com un regal de Reis que ha caigut, que han portat ses majestats a Fisiocorp Group. De fet, és una de les línies d'actuació, no?, d'aquest nou any.
Totalment, totalment. És una de les línies d'actuació que tenim a la clínica. Són els orígens, són els orígens. Vaig passar anys i panys amb la camilla dins, amb la llitera, més ben dit, a dins del cotxe, amunt i avall per tot el Penedès, fins que ens vam establir aquí a la clínica, aquí al carrer Colla Vilafranca. Però mai hem deixat de fer els domicilis i ara, juntament amb la nova fisioterapeuta de la clínica, la Marta Soler, podem donar un impuls i anar molt més enllà, explorar noves vies per poder ajudar totes aquelles persones que requereixin de fisioteràpia a domicili.
Quan ens dius fisioteràpia a domicili, podem pensar que és un servei que està a l'abast de pocs, de butxaques ben plenes. És així o no?
Mira, nosaltres el que intentarem és que sigui assequible perquè l'enfoc del pacient que estem buscant perquè ens contracti és aquell pacient que, malauradament, l'accés que tingui per venir a les nostres clíniques doncs és limitat. Sí, estem parlant de persones grans, problemes de mobilitat o patologies que requereixen una atenció més personalitzada, situacions que les famílies ens demanen que fem una valoració de com és la llar, no? És a dir, si tenim... Anem a ficar un exemple, no? Que nosaltres som de ficar molts exemples. Si una persona viu en una planta baixa, entenem que no hi ha escales. Una persona que viu en un segon pis amb escales sense ascensor, aquí tenim una problemàtica si té problemes de genolls, de caderes, de peus, etcètera, etcètera, no? Llavors, anem a focalitzar i a personalitzar al màxim a la nostra rehabilitació, la nostra pauta de tractament per cada un dels pacients que ens contracten, no? Llavors, intentem que sigui assequible per tothom. De la mateixa manera que treballem en clínica amb unes tarifes adequades al servei que prestem, el treball a domicili anirà acorde també amb aquests màxims, no? A partir d'aquí, clar, evidentment, no estem parlant... Sent honestos, no són 10 euros que pagues per una sessió, no? Però sí que estan molt ajustades perquè qualsevol dels oients o interessats puguin fer ús d'aquest servei.
Esclar, a domicili, a la casa d'algú altre, no tens tots els estris i elements que teniu a la clínica.
Exacte.
Com es fa?
Exacte. Repeteixo, partim de la base de que la tipologia de pacient sol ser aquell que la família ens truca i diuen, escolta, necessito pel meu pare, per la meva mare, pel meu avi, necessitem que el reactiveu, necessitem, mira, ve d'estar 3 mesos hospitalitzats i sí que li han fet una miqueta de treball de fisioteràpia, però veiem que no està com abans d'entrar per X motius que va entrar a l'hospital i que ha estat enllitat durant moltes setmanes o mesos. Llavors, aquesta és la tipologia més comuna, no? I a partir d'aquí...
Parlem d'una edat avançada?
Normalment sí, vale? Clar, aquest pacient com el treballem? Treballem sobretot aquest estímul a través d'exercicis amb els quals nosaltres portem materials, ja sigui de gomes, de pilotes, de peses, etc, etc, tot adaptat a les facultats del propi pacient. I després, normalment, que sempre treballem a nivell manual, a nivell de, doncs, de massatge, d'estímul muscular també, doncs, nosaltres amb les cremes que puguem portar o diferents utensilis útils per aquestes tècniques. No? Després, sí que aniríem cap a la vessant, doncs, un usuari adult, no? Que per X motius, per feina, per situació que no té un mitjà de transport disponible, pues fem aquest desplaçament al propi domicili amb una llitera. D'aquestes plegables, les pleguem, la posem a un lloc mínimament correcte, ja sigui el menjador, l'habitació, on sigui,
sí.
I allà pues, ens adaptem. Evidentment, no és la comoditat que tenim a la clínica, no? Amb les camilles hidràuliques que pugen, que baixen, ni tampoc la disposició de maquinària un tant més avançada que disposem de la clínica, com per exemple nosaltres que treballem amb la Wimbag, que és la màquina per reparar i regenerar teixits a nivell celular.
La Wimbag no es desplaça, la llitera sí, la Wimbag es queda a la clínica.
La Wimbag, de moment, no es desplaça, per evitar cops i roces i malmesos, no? que podríem dir.
Sí, sí.
De moment es queda, perquè a més a la clínica en fem ús diari a totes hores.
Ens has parlat del pacient que rep aquesta fisioteràpia a domicili i què tracteu habitualment?
Val.
Posaves l'exemple d'aquella persona que ha estat enllitada sí. Molt de temps, que necessita recuperar-se...
Exacte, aquest és el pacient tipus més normal, però quan, per exemple, anem a parlar de persona adulta, la situació més comuna que ens trobem és truquen, agafem el telèfon, bon dia, digui, escolta'm, Adri, Marta, que m'he quedat clavat de l'esquena quan m'he aixecat, és que no em puc moure. És que no em puc moure, o sigui, intento fer una passa o intento aixecar la cama i et prometo que no puc. Si pogués, vindria a la clínica, però no m'és possible. Doncs això també ens hi trobem, no? Altres situacions, per exemple, jugador de bàsquet, entrenament, 11 de la nit, pam, es torça el turmell. Inflat com una mala cosa, no? Evidentment ens tocaran i unes nostres primeres pautes que diríem és, escolta'm, anem a descartar que hi hagi una afectació òssia, no? Sempre una derivació primària per fer una radiografia, descartar coses un tant més greus. Però podem iniciar, si no té la capacitat de desplaçar-se, imaginem-nos que és una persona que viu sola i no té ningú que en aquell moment, per horaris, el que sigui, el pot ajudar a venir a la clínica. Bueno, doncs nosaltres també podem fer aquest desplaçament per començar a tractar doncs, totes les inflamacions, començar a tractar el dolor, donar una reestimulació per la situació que té aquesta persona. No? Per tant, les diferents persones o pacients que se'ns poden donar a domicili és igual de variat com el que tenim a la clínica. Sí? Què tenim? El valor afegit és la comoditat del pacient de dir, ep, no m'he de desplaçar, no invertiré un temps en venir a la clínica, sinó que ja vosaltres ens veniu a casa. Clar, això dona moltes facilitats a moltíssima gent de les quals treballem, no? I, com bé has dit, és un dels propòsits 2024 fer-lo funcionar encara més, arribar a més famílies que en vegin lo bo d'aquest servei. Sí? Al final, jo sempre ho he dit, He provat 50.000 coses i m'agrada molt el treball a domicili. I el trobo extremadament necessari.
Tot i que t'obliga a sortir de la teva zona de confort, que és la clínica.
Correcte.
On tens tot a l'abast.
Correcte. Allò és fàcil perquè pues, a les 9 t'arriba a la Maria, a les 10 t'arriba el Quim, a les 11 el Marcel i a les 12 l'Oriol. No? He aprofitat i he dit, mira, tots els noms dels meus pares i dels meus germans.
Però espero seguit, que tots no siguin pacients.
No, de tant en quant, aprofiten.
Esporàdicament. Sí,
però no, estan de salut, estan de salut fort.
Fantàstic.
Clar, la comoditat que és que et vinguin, fantàstic, perquè no t'has de desplaçar, no hi ha problemes de tràfic, etcètera, etcètera, no? Ara bé, si el nostre màxim, com sempre, igual que estem fent aquí a la ràdio, és difondre salut, treballar per la salut de la nostra societat, de la gent que ens envolta, pues hem de trobar i posar eines damunt de la taula que ho faciliti. No hi ha més. I la fisioteràpia domiciliària n'és una d'elles.
Què pots tractar a domicili? Es pot tractar tot?
Bé, ara m'hauria de pensar a les limitacions amb les quals seria clínica o seria en domicili. Una de les coses potser, i no serien limitants, sinó que serien un tant més costoses, és totes aquelles sessions que en requereixen de grans manipulacions o de gran treball articular per part del pacient, que per nosaltres, amb una llitera plegable, sempre estarà a una altura estàndard, no ens serà del tot còmode, com podríem estar fent, pujant i baixant, per adaptar-nos, nosaltres, i la llitera al tractament que estem fent. Clar, això repercuteix la nostra esquena, no? Perquè si no, al final, nosaltres estem fent fisioteràpia a domicili i automàticament, no? Ei, tens una hora per mi perquè sóc fisio però estic fet a un quadro. Que també ens passa, eh?
El fisio també ha d'anar al fisio, no? De tant en tant.
És com diuen, no? Que els metges no es poden posar mai malalts. Mm-hmm. Quan algú sent un metge que s'ha ficat malalt, és com és possible? Si és metge.
Dóna'm el rotllo.
Bueno, és una persona, no? És una persona. Doncs pues, amb els fisios ens passa el mateix. Aquestes serien una de les limitacions més importants. A partir d'aquí, la veritat és que amb tots aquests anys que portem treballant als domicilis, ens hem adaptat a tot tipus de situacions. A tot tipus. Inclús situacions que són complexes quan requereix ajudar pacients a caminar de nou, que s'ha d'anar en compte, no? És més, et diria que una persona que l'estem reestimulant de nou perquè camini, una deambulació, una marxa normal, és més fàcil al domicili que a la clínica moltes vegades. Per què? Per un tema, principalment, mira, psicològic, perquè el pacient se sent més còmode. Perquè sap on estan totes les parets, si s'ha de repenjar, tots els mobles per agafar-se, etc. I després la comunitat que si es cansa ja no ha de tornar a casa i ja el deixem tranquil.
Ja té el sofà allà mateix.
Sí. Així que estaríem parlant d'un avantatge que ens ofereix el domicili. Per altra banda, si parlem d'un pacient més tipus com el que podem tenir a la clínica, clar, tot el treball amb ganxos, que algun cop n'hem parlat. Els ganxos són portàtils. No tenim problema per portar-lo als domicilis. Punció seca, que també n'hem parlat. Les agulles, ja veus tu, no pesen i es transporten juntament amb l'alcohol per desinfectar i els guants. No ens requereix cap dificultat a l'hora de desplaçar-ho. Si fem treballs de massatge, les cremes, amb un pot petit, ho podem fer perfectament. Tot el que siguin treballs manipulatius, depèn de quina execució, es pot arribar a fer. Tot el que és treball articular no requereix més que la nostra habilitat i les nostres mans. Per tant, si preguntaves per les limitacions i els tipus de lesions, pues, trobem que la feina que fem a clínica la podem traslladar perfectament a casa dels nostres pacients.
I a casa, si rebem aquesta fisioteràpia a domicili, què necessitem? Quin tipus d'espai que hem de posar a l'abast?
Mira, nosaltres sempre demanem a cases. Hi ha normes bàsiques. Una, que normalment a vegades pot passar, és, no perquè estiguis a casa, hem d'obviar el tema de la higiene. Sí, la higiene personal. Nosaltres, quan sortim a casa, normalment sempre tendim a arreglar-nos i a ser nets. Pues, nosaltres també ho demanem, això, a l'hora d'anar a les cases. Després, en funció del tipus de teràpia, si necessitem la llitera, pues, un espai mínimament ample per poder treballar amb una tovallola i poc més. Si el que necessitem és un espai per fer exercicis, normalment, o bàsicament el que fem és la primera sessió que fem una exploració de l'espai, fem una valoració del pacient, quin moment es troba, què pot fer, què no pot fer, a què està disposat a arribar, què és el que vol la família. Això és molt important.
Sí, quan a vegades no deuen casar, no?, el que vol el pacient. Ui, no, o la família.
No. Ara, mentre venim cap aquí amb la Marta, ho estàvem parlant, no?, de que els domicilis amb gent gran, amb aquestes reestimulacions, hauríem de fer un màster en negociació. No? Negociacions. No d'aquests europeus, per conflictes diferents que tenim aquí, no? Sinó negociacions més locals. Pues, i és una realitat. És una realitat perquè el pacient que està enllitat, què és el que nota? Nosaltres ho hem d'entendre. Nota que ha perdut força, que ja no està caminant o camina molt menys del que caminava. No se sent amb energia. Per postres, ha tingut una malaltia que l'ha deixat aixafat enèrgicament. A més, molt probablement la família està allà a sobre contínuament dient-li mou-te, que no et mous i et quedaràs així per sempre, no? O sigui, hi ha molts factors, i molts d'ells són psicològics i d'altres físics, que naltros és com que entrem una airada fresca a dins les cases. I això ho hem d'aprofitar. Ho hem d'aprofitar per ficar-nos el pacient a la nostra butxaca per intentar reconduir cap al que a naltros ens interessa. No? Què vol dir això? Vol dir que si jo voldria que el Joan ara fes 10 voltes al passadís de casa, pues, si en fem 5, pues, ja és una victòria. Ja és una mini-victòria. No? Però entrem allà amb la disputa de, bueno, avui n'hem fet 5, setmana que ve, a veure si en fem 6. No? I anar-ho treballant. Quan treballem... I això és així, eh? O sigui, el treball de negociació...
De psicòleg, també.
I de psicòleg, amb els domicilis, us ho ben prometo, que és on s'aprèn de primera mà, perquè després et vindran els esportistes de turno, que també negocies amb ells, a veure quan torno a jugar, quan no sé quantos, i és molt més fàcil de redirigir.
De gestionar, no?
Sí, molt més fàcil. Perquè la gent gran, doncs, bueno, escolta'm, és més tossuda, les coses com són, estan fets més a la seva... tenen les seves maneres de fer, tenen aquells moments de a mi no m'atabalis, no? Això és molt comú i no passa res, i ho entenem. I per altra banda, tens pues, a la parella, al fill, a la filla, que diu, ostres, que l'hem d'apretar perquè que el veiem molt apagat, no?
Li has de donar canya, no?
Exacte. Llavors entrem allà amb estires i arronses.
Clar, anant a domicili, entrant a les cases, Adrià, aquest servei de fisioteràpia a domicili també permet aconsellar, no?, sobre adaptar l'espai per fer-lo més accessible i més fàcil a aquestes persones, sí, als teus pacients.
Totalment. I aquesta és una de les nostres accions que són diferencials quan treballem a domicili o quan treballem a clínica. Perquè a clínica podem donar recomanacions, però quan anem al domicili ho veiem. I ens podem anticipar. Una de les coses que fem des de la clínica amb el treball domiciliari és intentar anar de la mà de l'ortopèdia. En aquest cas, sempre treballem molt aquí amb l'ortopèdia amb el Jordi Catassús, el que està aquí al costat del Figuerot, d'aquí Vilafranca. Per què? Pues perquè les eines que hi ha a nivell d'ortopèdia... Sí, i anem a tirar una llança a favor de l'ortopèdia. L'ortopèdia no és solament ús de les persones que van amb cadira de rodes. L'ortopèdia ens dona moltes facilitats en el nostre dia a dia d'una persona normal i corrent. sí? Algo tan senzill com aquella barana al costat de la tassa del lavabo, del vàter, doncs per arrepenjar-se i poder pujar més fàcilment. I la pots ficar al costat o la pots ficar a davant. Pots utilitzar inclús aquestes barres per ficar-les en altres zones de la casa, doncs per fer exercici, no? Persones que estan amb cadira de rodes, que quasi bé durant el dia no les fan moure molt, doncs, escolta'm, fiquem allà davant, t'agafes, pujar i aixecar, pujar i aixecar. I aquest és un estímul que hem generat que no existia. Per tant, ja suma. Què més ens aporta? Ens aporta, quan veiem la casa, podem resoldre dubtes o inquietuds que tingui la família de, escolta'm, aquest llit creus que és adequat i potser veus un llit que semblen que siguin llits japonesos, que estan només al matalàs, que no tenen ni potes,
molt
no? És molt baixets. I dius, home, amb aquests tan baixets, pues, és un problema pues, per ell, per la persona, pel pacient, i per tu, si l'has d'ajudar a aixecar-lo, perquè et faràs l'esquena, vindràs amb nosaltres
serà
perquè te la fotràs caldo. Exacte. No? Per tant, anem a trobar aquells canals d'ajuda i, sobretot, de potenciar l'ús de la fisioteràpia a domicili, que tants bons resultats ens ha donat al llarg de tots aquests anys.
Nosaltres, al Penedès en Xarxa, també tenim molta sort perquè tenim el fisioterapeuta a domicili, en aquest cas a l'Estudi 1 de Ràdio Vilafranca, amb aquesta secció Riquesa Salut, gràcies a la qual comptem amb l'Adrià Solís un cop al mes per aconsellar-nos, igual com ho ha fet avui, explicant aquesta potenciació de la fisioteràpia a domicili. Mil gràcies, bon any. Veig que comenceu amb bon peu i amb projectes. Això és interessant sempre. I d'aquí 4 setmanes ens retrobem aquí.
Exacte. 4 setmanes, nou tema i més salut.
Gràcies, Adrià. Mig minutet i pleguem, acomiadem aquestes 3 hores de ràdio que començàvem a les 9 del matí. Ha estat el primer dia de recuperar normalitat de Sant Tornem-hi. Nosaltres ens regim per la tornada a les aules i avui, 8 de gener, ha estat el dia D. Un plaer retrobar-nos, compartir aquestes hores de ràdio. Hem parlat de tot una mica i demà seguim. Us esperem. Adéu-siau.
Vilafranca. Sí, sí, sí.